Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El cardenal Joan Josep Omella ha assegurat aquest matí que l'Església no és enemiga de la societat, sinó tot el contrari, ja que es tracta d'una institució al servei de la gent i que és molt sensible al patiment de les persones. Ha estat en una entrevista a Ràdio Estel, que podreu tornar a sentir uns minuts després de les 6 dins del programa El Mirador de l'Actualitat, realitzada per Mercè Raga. L'arcabisbe de Barcelona ha demanat una taula de diàleg per evitar qualsevol tensió, confrontació o males interpretacions després de la beatificació del màrtir Joan Roig d'Igel, celebrada dissabte a la Basílica de la Sagrada Família i també transmesa per Ràdio Estel. Recordem que l'arcabisbat ha explicat en un comunicat que tant l'Ajuntament com la Generalitat eren coneixedores de la cerimònia, ha demanat disculpes als qui s'hagin pogut sentir ferits per les imatges de la celebració, però aclareix alhora que es van complir les normes de seguretat i les indicacions de les autoritats sanitàries. El comunicat també afirma que l'Església es vol unir a restauradors i homes i dones de cultura després del que estan patint. La consellera Alba Vergés ha dit aquest matí, d'altra banda, que confia que el pic d'ocupació als hospitals s'assolirà aquesta setmana, però també ha parlat d'una possible tercera onada. Ha valorat positivament l'efecte que estan tenint les mesures mentre s'ha prolongat per 2 setmanes més el toc de queda, ara per primera vegada decidit ja per la Generalitat. En plana cultural, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 200.000 euros provinents de la taxa turística per impulsar la promoció de la ciutat en els circuits internacionals de la música clàssica, segons ha informat aquest diumenge el Consistori. Barcelona Obertura està impulsat també pel Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música i l'Auditori de Barcelona.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els qui tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico, una tarda a Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro, que us parla, i Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. La L'Espanyol va aconseguir el passat dissabte la victòria més treballada de la temporada. Un rocós Lugo va treure la imatge més competitiva del líder, que va saber patir fins al final per sumar 3 punts que ens comencen a distanciar de la resta. El de Mendy Mastri, difícil de pronunciar, va vendre cara a la seva pell i va demostrar que la seva ratxa guanyadora no era casualitat. Els de Vicente Moreno van tornar a ser un bloc solidari, però sobre el col·lectiu van reaparèixer una parella demolidora. Els Zipizape Pericos van tornar a liar-la marcant per tercera vegada consecutiva. RDT amb 6 gols i en Barban 5 són la parella de moda de la Liga Smartbank. L'Espanyol està aconseguint que els Pericos gaudin d'aquest pas per l'infern. Sens dubte, aquest és el camí. Avui analitzarem les claus de la victòria i repassarem els resultats del cap de setmana de la factoria. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Al final el León sí que era fiero, ¿no?
Buenas tardes. Sí, bueno, pero ganó el Español.
Desde luego.
¿Verdad?
Así. ¿Y tú qué pensabas?
¿Y tú qué pensabas?
Ramón, que no te despegues.
Adic, t'has quedat sense veu.
No, jo deixo que et presenti i això. És que, tu imagina't que algú agafa avui la ràdio i diu...
Qui és aquest boig que crida? Ramon Ríos. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda a tothom. Ara ja sí. Estem aquí per donar canya i seguir disfrutant. Anem primers i a disfrutar. Javier, tens que fer un anàlisi avui d'aquests que t'hi cagues, eh? Perquè hi ha oients que m'estan preguntant aquí coses molt rares. A veure tu què et sembla si el Melendo i Darder són una bona parella i tot això. No sé si ho has vist ja a les redes socials.
Bueno, farem així, sí, si de cas fem l'anàlisi i després donem pas a les preguntes. Em sembla una bona idea, de fet, perquè sí que és veritat que hi ha reflexions, no? La veritat que el darrer mes hi ha bastant reflexions sobre el lloc de l'equip, sobre determinats jugadors, i bueno, podem parlar, sí, clar que sí.
Molt bé, doncs si et sembla, anem primer a recordar les declaracions després del partit i anem a l'anàlisi.
Doncs això, en primer lloc, bueno, recordar que el Español entrena esta tarde a las 5 de la tarde, disfrutó de jornada de descanso ayer, esta mañana no lo ha hecho, y lo dicho, esta tarde la Arijarque se vuelve al trabajo. Y como tú decías, vamos a escuchar las declaraciones de los principales protagonistas de este encuentro, de este 2-1 frente al Lugo. En primer lugar, Vicente Moreno, el técnico, hablaba sobre una victoria quizá más difícil de lo que cabía esperar.
Bueno, todos son difíciles. El de avui pues, no podía ser de otra manera. Yo he encontrado un equipo que venía de hacer números que en segunda división son muy difíciles. Y bueno, pues avui ja ho veis por qué, porque es un equipo que competís, que te físico, que ve en confianza y que te dificulta. Entonces, bueno, no sé si ha sido el más difícil, difícil con todos. Siempre nos da la sensación de que el último es el más complicado, porque el tenemos más reciente. Però bueno, això va ser la tònica de lo que és aquesta competició. Partits molt difícils on hem d'estar tranquils, donar-li naturalitat a aquesta resistència que posa el rival, saber que van haver moments on el rival pues, pot tindre moments millor que nosaltres i hem de mantindre's tranquils, insistir, i bueno, si al final trobem en aquesta insistència el resultat, jo crec que hem d'estar contents. No? Jo he vist que jugadors des del minut 1 fins a que ha acabat el partit ho han intentat i talvolta moltes vegades... possibilitat de precipitació que tenim és per les ganes que tenen de fer les coses bé i de guanyar i d'agradar a la nostra gent, no? Entonces, bueno, també és un punt positiu, encara que ja dic que moltes vegades diguem de mantenir-nos un poc més tranquil en aquestes dificultats.
Sigo esperando todavía una declaración de Vicente Moreno que no me guste o con la que no esté de acuerdo. Yo creo que siempre está exquisito, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, sí, desde luego tiene las cosas muy claras y además las comunica con claridad también.
Ramón, de Vicente Moreno, ¿somos o no?
Jo sí, jo des del principi dic que seria un entrenador per pujar a primera divisió i a més estic convençut que té les idees molt clares. Tothom ens vam... Jo primer, que em queixava al principi d'una mica massa defensius, però bueno, al final tenim que ser resultatistes i el que ens interessa és pujar a primera. Tot a més, tots són trons.
El pero es que no acaba de contar con el monito Vargas. Mira, también hablaremos de él. Bueno, pero continuamos hablando de lo que decía Vicente Moreno. Se le preguntó sobre la altura, sobre la capacidad física de los jugadores del Lugo y los problemas que había propiciado durante el encuentro.
Sí, sí, sí. Al final s'ha marcat pues, en el que ells són bons, no? Un centre llunyà, que aparentment pot ser fàcil defensar-lo, però no és tenen molta altura, tenen bons rematadors i la veritat és que han tret un bon remat. Bueno, jo, com dia, el més important no és el fet que recibim o no un gol, no? El més important és guanyar, i ho han aconseguit. Jo m'apunte al que no es facin algun gol sempre quan guanyem, no? No tinc cap problema. Entonces, bueno, és algo més que trenquem ahir i oblidem, perquè el que no pot ser més important és no rebre que guanyar, no? I bueno, a vegades entres en aquest risc quan se parla tant d'això de pensar més o donar-li més importància a una cosa que a l'altra.
Nos bombearon a balones largos, ¿eh?
Sí, sí. No, de hecho, ahora lo hablaremos en el análisis. El Lugo abusó de esta forma de jugar, pues con acierto, ¿no? Porque sí, sí. Era uno de sus fuertes. Un día lanzaremos, por cierto, no sé si estará Ricard Carlos escuchándonos, espero que sí, lanzaremos un reto Montparicu a lo grande, en plan a ver cuántos goles recibe el Español hasta final de temporada. Haremos cada uno de los integrantes de este programa y colaboradores una apuesta y a ver quién gana, a ver quién, pero algo grande haremos. En cualquier caso, Vicente Moreno, últimas palabras que escuchamos de él, el Español a 4 puntos ya del segundo clasificado, ¿cuánta importancia le da a esta circunstancia?
No, igual, jo crec que no és important ara això. Nosaltres el que hem de fer és el que hem fet avui. Pues quan juguem, guanyar, i a partir d'ahir, pues bueno, el que vulgui pues pot veure el partit de rivals que estan ahí. No te vaig a dir que es pugues veure més tranquils, molt més tranquil, però pues, de veres que és més agradable veure qualsevol partit després d'haver-lo guanyat tu. I no tenim que estar pendents de ningú equip, ni de classificació, ni de res, sinó simplement ara pues, pensar ja en el partit del proper cap de setmana, perquè va ser un partit molt complicat d'altra vegada, ja ho veuràs, si te pareixia avui difícil, ja me contaràs després del partit la dificultat que anem a tindre, i bueno, preparar-lo de la millor forma possible per a intentar guanyar-lo.
Y decíamos al principio que destacaron sobre todo dos jugadores, una pareja de lujo del Español, ¿no?
No, hay que venderlos, hay que venderlos. Te lo decía fuera de antena, en Barba y a Raúl de Tomás hay que venderlos, porque Raúl de Tomás no está motivado.
Qué manía, la gente no se puede estar quieta, ¿eh? Tiene que especular todos los días.
No, sí, a Raúl de Tomás hay que venderlo, porque no está motivado.
Javi, que por antena no se ven las comillas.
Que motivado. ¿Vau veure ahir en les fotos que ha penjat en els cavalls i totes aquestes històries?
Ets un fan, eh? No et perds cap foto.
No, és que tinc que estar... Jo sempre estic actualitzant les redes socials, perquè això és el que... Aquí t'enteres de tot. El tio es va fer un parell de fotetes així en el seu cavall. Crec que és seu, aquest cavall, allà. No sé si ho heu vist.
Sí que és seu, sí.
Sembla un senyorito andalús. Saps aquells senyoritos andalús amb la seva gorrita i tot això? Saps els típics aquells de... Més que un futbolista, sembla una altra cosa.
No, sí, ya te digo, y acumula incluso críticas, por circunstancias como esta. En tu caso ya sé que no está siendo así, pero
no,
ironizando sobre este asunto, pero sí, que si no está motivado, que si no quiere estar en segunda, que si tal, balón que coge va adentro. En ocasiones en fuera de juego, cuando no lo está, sirve para lograr puntos. Para mí, sin duda alguna, un factor diferencial en este equipo. El otro es Adrián Barba, como tú comentabas, también hay algún que otro a nivel individual. Y por encima de ellos, creo que Vicente Moreno, que está aplicando con sabiduría el hecho de utilizar a las piezas que tiene de la mejor manera posible. Pero bueno, vamos a escuchar a Raúl de Tomás, un futbolista que no habla demasiado, o cuanto menos lo habla en el campo. Bueno, pues tras este partido sí que hablaban en un flash interview a la vez con Embarba. En primer lugar, balance del partido de Raúl de Tomás.
Sí, ya te digo, esta categoría es muy difícil, todos los partidos son difíciles, es verdad que hay algunos equipos que bueno, intentan jugar más que otros, es verdad que el Lugo ha venido a encerrarse atrás y a intentar cogernos alguna contra, y ya te digo, contento de sacar los 3 puntos porque no era fácil, sabíamos que no iba a ser fácil y bueno, ahora a seguir que queda mucha temporada.
No sé quién es Tipi, no sé quién es Zape, yo creo que Raúl de Tomás es Zape y Adrián Barba es Tipi, ¿no? Porque es más rubito o algo así, pero bueno, en cualquier caso lo vamos a escuchar a la otra parte, a Adrián Barba. ¿Qué opinaba sobre, qué balance hacía sobre el partido?
La propuesta del Lugo ha sido apretarnos arriba, complicarnos la salida de balón y bueno, meternos en nuestro campo con balones largos y creo que nos ha hecho sufrir, uno de los partidos más complicados en lo que llevamos de temporada y bueno, encima nos hemos puesto por delante y han sabido reponerse a ello y nos han empatado, que no se nos había dado todavía esta temporada y bueno, el equipo ha sabido seguir trabajando, insistiendo, creyendo y al final hemos conseguido los 3 puntos.
Y luego la respuesta a una pregunta divertida. Uno de los dos lleva 6 goles, el otro 5. ¿Quién marcará más goles cuando lleguemos al final de la temporada?
Bueno, sí, creo que eso es lo de menos. Nos conocemos bastante, hemos estado años juntos. La verdad que yo le deseo lo mejor a él y estoy seguro que él también a mí. Y creo que eso es lo de menos. Al final creo que si los dos ponemos de nuestra parte vamos a hacer muchos goles y muchas asistencias y sobre todo que ya conocemos lo que es subir en esta categoría y creo que él y yo tenemos las mismas ganas de que eso suceda aquí.
Desde luego, 11 goles entre los dos. Lo de Raúl de Tomás estaba claro, pero en Barbas está destapando como un gran goleador, ¿no?
Sí, era llegó al Español como un grandísimo asistente. De hecho, recordemos que el año pasado fue el mayor asistente de Segunda División, habiendo disputado tan solo media temporada con el Rayo Vallecano. Pero sí, aquí la verdad que está bastante acertado también de cara a gol.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Si te parece, vamos ya con el análisis.
Pues sí, creo que el encuentro en el que el Español mantuvo su línea de juego, que veníamos comentando estas últimas semanas, que a mí, por ejemplo, no me desagradaba, el estilo y el juego de Vicente Moreno que tan asimilado tiene el equipo, y creo que fue el Lugo el que realmente se lo puso, pues quizá más difícil de lo que algunos podíamos esperar. Sí que sabíamos que iba a ser un conjunto que iba a poner las cosas complicadas, pero yo, por ejemplo, pensaba que un poquito menos de lo que fue. Pero ya te digo, creo que si el triunfo no fue más holgado, el viernes aquí, por ejemplo, habíamos apostado por un 3-1, en mi caso, creo que fue más mérito del Lugo que de mérito del Español. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, sí, además nos hicieron cambiar la forma de jugar muy bien. O sea, el Lugo, realmente las cuatro victorias seguidas tenían sentido.
Puc dir la veritat, vaig passar els últims 20 minuts quasi que m'anava més al vàter que no veia el partit de futbol.
Escucho muy, muy, muy lejos a Ramón, ¿eh? No sé si tu antena se estará escuchando igual.
Es que habla sentado en el sofá como si estuviera en su casa. Ramón, agafa el... Ya sé que es molal, pero posa't al micro y enfoca-te'l. Ara,
en Jordi, parla. Que també se n'ha anat a no sé on se n'ha anat i no en fot ni cas. El Jordi Carretero, estic parlant, sí, sí, de Jordi Carretero.
Si no, no caig mai a cap Jordi
no
més.
Sé, que no sé on se n'ha anat. I, clar, no, estava dient que em vaig passar els últims 20 minuts més sentat a la tassa del vàter que no sentat mirant el partit de futbol.
Bueno, la teva incontinència ja és habitual.
No, estava assustat, vaig estar assustat. Jo dic, aquests tios em fotran l'empat en qualsevol moment.
Va, no fue tan grave.
Es un tema que tenemos que tratar y que estamos abiertos a cualquier anunciante relacionado con la empresa farmacéutica que pueda ayudar a Ramón Rius.
Evacuol.
O papés a El Elefante. ¿Os han acordado del Elefante? Allò, aquells papers que rascaven tant. O sea, El Elefante.
No, no, yo no.
Patrocina Ramón Rius. Bueno.
Digas, digas, digas.
Sí, en cualquier caso, continuamos con el análisis. Creo que definitivamente el Español pasó, o cuanto menos el sistema, en cuanto a dibujo táctico, mutó un poquito del 4-2-3-1 al 4-1-4-1. Y dejadme que me explique, creo que obviamente el fútbol en los últimos años trata más de roles que de posiciones. Ya se ha perdido bastante aquello del 4-4-2-R o un 4-3-3. Sí que es cierto que los equipos pues parten de una idea, pero incluso hay muchos que atacan con un dibujo táctico y defienden con otros, sistemas muy dinámicos, entonces ya tiene relativa importancia. Solo siempre lo comentamos para hacer una aproximación, ¿no?, a lo que a explicar cómo es la forma de jugar de un equipo, y creo que el Español en estas dos, tres últimas semanas está mutando desde el 4-3-1 al 4-1-4-1, cuanto menos sí que hay un sistema que varía entre los dos, o cuanto menos yo lo veo así, jugándose el Diarde y Óscar Melendo y no estando Fran Mérida. Creo que no es un 4-2-3-1 como el que habíamos visto las primeras jornadas, en el cual David López y Fran Mérida sí que tenían alturas bastante similares. Desde que entró el Diarde en esa teórica posición de doble pivote, creo que se nota más una diferencia de que en cuanto a que la altura de el Diarde no es la que tenía Fran Mérida, y no juega paralelo a David López, sino que juega casi más cerca de Óscar Melendo, aunque varíen, ¿no?, en cuanto a los costados, que no de David López. De hecho, en momentos del partido vimos que, como creo que comentabas tú al inicio del programa, David López incluso se posicionó entre centrales, entre Calero y Cabrera, formando una línea de tres, facilitando a la vez que Miguelón y que Adri Pedrosa adelantasen metros, con lo que ello conlleva en cuanto a lograr superioridades, ¿no?, en ciertas alturas en las bandas. Creo que este movimiento táctico fue fundamental en ataque y también en defensa, porque también ayudó a contrarrestar, como decíamos, ese juego directo del Lugo, ¿no?
De todas maneras, David López tiene tendencia a ser como un tercer central. Ocupa mucho territorio, pero realmente durante muchas fases del partido se coloca ahí delante de los dos centrales, ¿no?
Sí, solo que a mí me da la impresión, bueno, en realidad es que fue así, pero el sábado incluso se acentuó la circunstancia. En el inicio de curso a David lo veíamos más cerca de Fran Meri, formando pues ahí más una línea de dos, casi un doble pivote, aunque Fran Meri se ocupase más de crear. En esta ocasión no, David López se metía bastante más atrás, sobre todo en salida de balón, también en los balones largos que ponía el Lugo, pues intentando aprovechar a sus jugadores, y Gardé sí que ganaba metros, ¿no? Estando más cerca de Óscar Melendo. Comentabas, creo que ha sido Ramón, en cuanto a pues oyentes, ¿no? O aficionados que preguntan qué pasa con Sergi Gardé, qué pasa con Óscar Melendo. Yo la verdad que también me lo pregunto y me lo vengo preguntando hace bastante tiempo. Es cierto que no están rindiendo pues excesivamente mal, pero también creo que todos esperábamos que este año en Segunda División realmente diesen un paso mucho más grande que el que están dando. Es verdad, han protagonizado buenos partidos, pero creo que todos coincidimos que, mira, principalmente en cuanto a Sergi Gardé, yo creo que se le entiende una calidad, un talento, como para dominar los partidos en Segunda División, pero no uno de cada cinco, como para dominar, si no todos...
Cuatro de cada cinco.
Claro, por lo menos, o cuanto menos es lo que yo espero de Sergi Gardé. Creo que está capacitado para ello y no lo está desarrollando. Es cierto que hay partidos que está muy bien, es cierto que no llega a estar demasiado mal, no resta, pero yo espero más de Sergi Gardé. Y de Óscar Melendo también, más de lo mismo. Llevamos mucho tiempo escuchando aquello de que es que no juega en su posición, es que juega en la banda, y ahora juegan posiciones más centrales y tampoco llega ese paso al frente de Óscar Melendo, de que se haga un nombre en la élite y que realmente digas, Óscar Melendo ha sido determinante en este partido. Pasan los encuentros y son actuaciones sin más. El otro día, es cierto, da un buen pase, pero yo espero más, tanto de Sergi Gardé como de Óscar Melendo. Estamos en Segunda División y creo que deberían desarrollar mucho más de lo que están desarrollando. Es mi opinión, respecto a lo que comentaba Ramón Ríos.
¿Crees que Vicente Moreno jugará la baza de partido, que no esté muy fino, darle colocar otra vez a Fran Merida en el doble pivote para motivarlo?
No lo creo, porque en todo caso, creo que creo que Vicente Moreno ha demostrado ser un técnico bastante continuista. El otro día hacíamos un análisis y veíamos que había utilizado en todos los partidos a 7 jugadores, que eran 8 si sumábamos a Adrián Barba. Eso te hace indicar que es un técnico continuista con su idea, y sí que es cierto que deja cierto margen para que futbolistas que se pueden ganar entrar en el 11 lo hagan. Pero si llegase ese supuesto, en los últimos partidos pues han actuado David López en una posición más de pivote, Sergi Gardé cerca suyo, pero una altura diferente, y Óscar Melendo en la media punta. Creo que si tuviera que llegar a algún cambio en este sentido, y si entrase Fran Mérida, me da la sensación por lo que apostaría Vicente Moreno sería por
sacrificar a Melendo.
Óscar Melendo y apostar por Sergi Gardé de nuevo más en la media punta, claro. Fran Mérida más cerca de David López.
En todo caso, también hay que destacar la implicación de todo el equipo, que la imagen es ese Raúl de Tomás bajando, haciendo una carrera de 60 metros para cubrir una contra del rival, del Lugo.
Sí, es sintomático, y además porque si miras la jugada al completo, es cierto que Raúl de Tomás rectifica muy bien, recupera aquel balón, pero también lo es que la jugada nace de un error de Raúl de Tomás, de una entrega hacia atrás, se equivoca y él mismo se da cuenta que tiene que aportar su granito de arena, que obviamente si él ha cometido el error, pues no basta con quedarse quieto, ¿no? Bueno, pues obviamente se agradece, es obviamente algo que gusta mucho al aficionado, pero creo que es, yo lo veo hasta normal, ¿no? Creo que, bueno, te hace indicar pues la implicación que tiene el futbolista, que ya está bien de hablar de tonterías, y bueno, obviamente que lo celebramos. Otro que atraviesa un muy, muy buen momento de forma es David López. Creo que lo comentábamos la semana pasada, y yo creo que ahora que hablábamos de esto, de su posición entre centrales, David está cuajando buenas actuaciones. Y por ir acabando ya, volver a Embarra y Raúl de Tomás, obviamente fundamentales, para mí son los que marcan la diferencia en este equipo, cuanto menos en ataque. Luego en defensa podemos hablar de Diego López, podemos hablar de Leandro Cabrera, Fernando Calero, del propio David. Y en conclusión, un buen partido. Yo esperaba mayor superioridad, es cierto, pero se logró el triunfo, se logró con solvencia y a pesar de esa incontinencia de Ramón Ríos los últimos minutos, oye, es cierto que todos vimos, bueno, de aquella manera, pero para mí no llegó a ser, por ejemplo, un encuentro como el que jugamos frente al Rayo Vallecano. Allí sí que creo que el Español se vio totalmente superado. En esta ocasión creo que no se llegó a ese punto.
Supo sufrir. Muy bien, pues vamos a saber quién fue el mejor del partido.
Grupo Ferran patrocina el mejor del partido.
Y creo que el mejor repite, ¿no?
¿Cómo?
Que creo que el mejor repite.
Y tanto, Adrien Barba con el 56% de los votos va a llevar el premio del Grupo Ferran. Dábamos como opciones al propio Barba, Raúl de Tomás y a David López. Bueno, pues la gente se ha inclinado por Sipi Barba.
Muy bien. Decíamos, el mejor ha vuelto a ser Barba y si necesita comprar, vender o alquilar un local, elija el mejor, Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito. En Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamiento residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultoría inmobiliaria. Contacte en el 93-648-00 o visite su web en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Llame de parte de Monperico y el éxito está asegurado. 93-648-00. Y ahora unos consejos y nos vamos a la factoría.
Monperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Derrota el filial que pierde ese liderato anecdótico a estas alturas de competición, ¿no?
Bueno, pues sí, a derrota frente al Hospitalet. Recordemos que mañana, martes, en el Día de la Factoría, analizaremos de forma más amplia todo esto, pero Hospitalet 2, Español B1, la primera derrota oficial del curso. Y bueno, esperemos que de cara a la próxima jornada se recuperen los chicos del filial. En cuanto al resto de resultados, el femenino no jugó, debía recibir al Athletic, pero el encuentro fue aplazado por varios casos de coronavirus. No es el único encuentro de la primera Iberdrola aplazado, sino que ha habido varios de ellos. Y sí que disputaron sus partidos.
Por fin. Por fin pudieron jugar.
Sí, tanto el juvenil A como el juvenil B. No lo habían hecho ni uno ni el otro a la anterior semana. En esta ocasión sí, y con buenas noticias. El juvenil A 4-0 frente al Cornellá. Una victoria solvente. Y además, por cierto, el Barça, habitual rival del Español en la lucha por el título en esta división de honor, pinchó en campo del Europa, aquí va la cuñita, tú ya sabes que soy un poquito de Europa, bueno, pues 1-1 el Barça frente al Europa. Y en cuanto a juvenil B de Moisés Hurtado, también victoria. En campo del Manteo, 1-3, un encuentro disputado y que se decidió en el tiempo añadido, los dos de los goles del Español llegaron ya en el tiempo añadido, bueno, pues también celebramos esa victoria y a la espera de que el juvenil B y el juvenil A tengan éxito en sus dos campeonatos.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos ya a la tertulia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel. T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Els dimarts,
Tribuna Universitària, un programa de divulgació dedicat exclusivament al món universitari de Catalunya. Tots els dimarts a 6:15 de la tarda.
Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propol Bit Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propol Bit Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4-5 de la tarda. La sobretaula.
I tenim ja amb nosaltres el Dani Solsona, a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Has vist que tenim un nou becari, no?, que et truquen i tot, el Ramon.
Però si estàs dormint, Dani, t'he trucat, no agafes el telèfon, m'has penjat, he tornat a trucar-te. El Jordi Carretero, que es fotia les mans al cap, allà, que estava...
Que estem en directe, estem en directe.
En directe, i on està el Dani, i després que t'has quedat adormit, hòstia, t'has quedat adormit.
Collons. I no... El telèfon no m'ha trucat. M'ha trucat i l'he agafat. I que deus haver trucat... a la policia o alguna
cosa. Segur. Jo diria que Dani estava preparant la tàctica, amb paper sí, i llapis per...
Deixa't que expliqui ara totes les seves opinions. Explica, ara no t'interromp...
Esteu bé?
Sí, bé, perfecte. Sí. Jordi, s'escolta bé? Sí, diu que sí.
Estem força bé. Bueno, què et sembla? El Lugo ens ho va posar difícil, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, va ser un partit competit i que
Per mi el més difícil fins ara. No sé què penses.
Sí, sí, sí. Complicat. És un equip que treballa molt bé, que no et deixa maniobrar, sobretot pel mig. I després, sense voler, t'ataquen, no? Encara que després els elements que tenen dalt no són els que tenim nosaltres. Però sí, sí, i van haver, a veure, entre cometes, el fet de que ens empatessin per així veure una mica quin seria el guió de l'equip quan es presenten dificultats, perquè fins ara dificultats no n'hem tingut.
Sí, però la capacitat de reacció, no?
Sí, van estar bé i amb aquests dos, doncs, tot és molt més fàcil.
Amb aquests dos, no? Que s'estan posant les botes, no? Aquests dos de davant.
Sí, home, clar, és que marquen diferències. Ho sabíem i l'únic que quedava a veure era si realment doncs, Raúl de Tomàs començava a agafar el ritme i es anava integrant. Den Barba ja el sabíem, també va passar per el problema del Covid, però... En definitiva, segona, jo crec que trobar dos atacants d'aquest nivell, jo crec que només el tenim nosaltres.
Sempre demanaves un golejador de segona línia. Potser en Barba és la gran sorpresa, no? Perquè sí que ell ho intentava, però clar, és que ja porta 5 gols. I Raúl de Tomàs, 6. O sigui, de Raúl de Tomàs estava clar que és l'home gol. Però en Barba jo crec que està superant totes les expectatives.
No, sí, i esperem que segueixi aquest ritme, no? És veritat que la seva etapa del Rayo, que ha estat bastantes temporades, ja era un jugador que marcava els seus golets. Jo crec que l'any que em va marcar... Van haver dos anys, si no recordo malament, perquè ho vaig mirar fa uns dies, una temporada em va marcar 7 i una altra em va marcar 8.
Veus, el Dani dona gust perquè s'informa i tu, en no, canvi, jo, Ramon, jo, estàs no, allà no, a casa...
Ara estic mig adormit, ara estic com ell està en la seva tàctica i tot això. M'agrada que el Dani flic la tàctica. A més, a molts oients els agrada que el Dani se recreï en això, que si ha marcat 7, ha marcat 8, 4, 3, 2, 1... Però, escolta, Dani, ara una cosa, en sèrio, un oient...
Seu bé.
Bé, que estic, primer, però si estic com a casa meva, jo aquí.
Clar, no estàs com a casa teva.
No, estic en un estudi. A més, no hi és el Dani, que és el que em fot la bronca, doncs ja està. No, el que un oient ha preguntat, que et semblava, bueno, que ens que anar a la tertúlia, ja ho ha explicat abans el senyor Alfaro, Dardé i Melendo junts. Opinió de Dani Solsona.
A veure, aquí vosaltres sabeu el que penso des de fa ja, jo crec que una temporada...
Sabem el que penses i sabem el que no dius.
No. Mójate, mójate, mójate.
No, que Dardé, el doble pivot, ho està fent bé, la veritat és que ho està fent bé des del partit, diguéssim, de la Pontferradina i fins a aquest partit del Lugo. Sembla que li ha guanyat la partida, jo diria que li ha guanyat de moment, el que passa que com que van fer tants canvis, doncs Fran Mérida jugarà algun partit de titular, però en principi jo crec que li ha guanyat la partida.
Creus que ja li ha guanyat? Creus que ja li ha guanyat?
Jo crec que ara actualment, si ha de decidir Vicente Moreno, es decideix abans per Dardé que per Fran Mérida. Això no vol dir que en algun partit jugui Fran Mérida, eh? Però en principi jo crec que li guanya la partida.
Creus que ja Vicente Moreno ja té l'11 que tu sempre deies que sí, sí, moltes rotacions, però al final sempre jugaran els millors, no?
Sí, però és que clar, a mi em balla la peça aquesta del mitja punta, que és Lendo, que no acaba de fer o de tenir regularitat amb els partits. Sí, pot fer una passada, dos passades, però bueno, això no és indicatiu de que estiguis bé el resta dels minuts, no? I ara que juguen aquesta posició, sempre pensant de que els rivals et creen problemes, de que aquest del Lugo era difícil, sí, sí, però hi ha hagut altres que no eren tan difícils, que tenies espais, i no acaba de quallar. I això és l'única cosa que a mi em fa ballar amb el sentit de que pugui tornar d'Arder a la mitja punta i torni Fran Mérida, no? però aquesta mitja punta no m'acaba de fer el pes.
Perquè sembla que sobre Melendo estan posats tots els focus, no? Tant dels que sempre veuen que fa més del que fa, com els que veuen que realment fa poquet per la situació en la que està.
Bueno, veure que fa més del que fa, jo ara mateix no sé si ho pot veure, això, eh?
Pues jo, hòstia, llegint les xarxes socials...
El seu club de fans.
Bueno, dona una passada i ha fet tot el que es podia fer amb el món mundial.
No, home, anem a ser... Hem de ser realistes i veure les coses. Cada un té la seva opinió, evidentment, i és molt respectable, però és com si... Et volem dir, jo que sé, que el meu fill és el millor, veient que no és el millor. I, a veure, Melendo no està al nivell del que se'ls podia esperar o del que tothom esperava quan va començar a jugar a l'Espanyol i va debutar. I això està clar. Ara, si ja valorem un jugador perquè faci dos passades a la banda esquerra i l'altre dos a la banda dreta...
I no creus que hi ha una tercera via? Que ahir em va semblar, o sigui, dissabte em va semblar l'última fase del partit que es veia, que en comptes de canviar Melendo per Dardé i col·locar el doble pivot a Fran Mérida, deixi a Dardé on està i canvia Fran Mérida per Melendo.
I Fran Mérida jugar a la mitja punta?
Sí.
Però no, és un jugador, jo, Fran Mérida, que... necessita jugar de cara. O sigui, veure el futbol de cara. No, si ha de...
Però si tu sempre dius que els bons jugadors han de jugar a qualsevol posició.
Que han de jugar a qualsevol posició?
Sí, sempre que no sigui allò un defensa jugar davant de centre.
No, perquè... sí, si han de jugar a qualsevol posició, que els hi vagi bé. Però n'hi ha unes que van millor que altres. I si hi ha jugadors que reben les pilotes d'esquena quan tens el pivot de l'equip contrari que t'està apretant i no et deixa girar, doncs alguns tenen dificultats per maniobrar. En canvi, veient el futbol de cara, doncs tot és molt més fàcil. Jo no veig aquest canvi. De fet, fent el partit, en principi, jo vaig dir que canviaria Melendo.
Jo també.
Jo crec que el 99% de la gent el tenia el canvi més que... Ja tothom ho sabia, això.
Bueno, un altre dia pot ser d'una altra manera, sempre i quan, jo què sé, Dardé, en un partit determinat, no estigui encertat i estigui jugant malament, no? I pugui canviar peça per peça, Fran Mérida per Dardé. Però, en principi, si Dardé està una mica entonat i tal com anava el partit, perquè, clar, el partit anava com anava, i confies en les peces que confies.
Però suposo que el que estaria a la recàmera és Vadillo, però com no sabem què li passa, si quan, per quan té, o si està
no.
refredat, o què és el que té, perquè ningú ens ho explica.
És que, a veure, hi ha set peces que jo crec que són titulars, això no vol dir que algun partit els tants, però són titulars, El punter, els dos centrals, els dos pivots i els dos de dalt, aquests, en principi...
Columna vertebral.
Són intocables, pràcticament. Això no vol dir que el primer partit contra l'Albacete, que vas 3-0, doncs canvi a, jo que sé, a Calero i posi Lluís, o tregui a Cristóbal i posi a Pol Lozano, que pugui fer aquest tipus de canvi sempre amb un resultat
Dani,
bastant...
Dani... A què has dit que canviava en Albacete?
No, que jugant contra un Albacete guanyant 3-0,
sí.
Que et pots permetre canviar un dels jugadors d'aquests intocables.
És que has dit el nom d'un jugador que n'hi ha estat nosaltres.
Bueno, tothom es pot equivocar, Ramon. No siguis...
Poses a Lluís...
Sí, està clar.
Sí, està clar.
Hi ha una posició també que Puados sembla que està barallant-se amb tothom per intentar que no el treguin del lloc, però no acaba de portar. Però bueno, jo cada vegada el veig millor. També he de ser
sincer. Lluita moltíssim, Puado lluita. Home, la cosa està que reconèixer.
Millor perquè el veus que està al camp.
Vols dir que ningú ha fet millor que ell.
Però a veure, Dani, veus que és un tio que brega. Jo a un jugador sempre li demano, per almenys, aunque d'allò en saps, que per almenys que lluiti, que corri, que faci alguna cosa.
Sí, això sí, ja Caleri ja ho feia.
Otra vez con Caleri.
Caleri, pero Caleri no. Que lo está, lo está. ¡Qué collons!
Estàs pensant amb el Monito Vargas.
No, és que, a veure, amb això no vull dir res ni contra jugador ni contra ningú, que no. Però a veure, la banda esquerra no té amo.
Tu posaries a Boley per aquest cantó?
Jo pensava que...
Depèn del partit. I està Puado, està Boley, hi ha Vargas i encara no hem vist Avarillo. Però aquest lloc no és com en Barba, perquè tots sabem que en Barba jugarà, eh?
Sí, sí.
No. Va, tu Puado per acompanyar a Raúl de Tomàs, per si hi ha possibilitats per marcar gol. Ell és un jugador que està... que li agrada estar a prop de l'àrea i tal, i després treballa quan ha de baixar el lateral, vale? Sí, sí. Sí, però és suficient?
A més, la banda esquerra em sembla que és la que ens està donant més feina, perquè Pedrosa una altra vegada no va tenir el millor dia, perquè té errades que comprometen a tot l'equip.
Bueno, pues aquesta banda, si Pedrosa s'incorpora, pots permetre tenir un jugador que vagi una mica més cap al mig, que no sigui tan específic com en Barba, un tipus de gas laterals, però bueno, per mi és una de les posicions que... I ara afegeixo també que crec, no sé el que tardarà o durarà, Miguelón no ho està fent bé. Vull dir que Pedrosa sembla una canvida, i llavors que a la banda esquerra pues no sabem si Puado o tal i no sé què. Aquestes són les peces que va jugar l'entrenador, o a mitja punta, si me vendo, si Gardé posa tres Mèrida. Però els altres no els canvies, eh? Raúl de Tomàs i en Barba i David López i Gardé, en principi, Calero i Cabrera, que Cabrera ahir tenia el peu torçat.
Sí, no, porta diversos partits i mira
no,
que...
Els peus és bastant dolent tot, eh? En el cap sí que li fot tot, perquè és un jugador que sembla un frontón, però en el peu...
Ja dic, jo porto diversos partits que ho veig, que té errades, que dius, ostres, i mira que tothom... Vamos, estem encantats en que no... que fos una de les peces que seguís amb l'equip, no? Que no se n'anés al mercat d'estiu, perquè estaven tots allà amb el culet apretat, que no se'n vagi, però ens fa patir, eh?
Home, com a defensa és un bon defensa. Jo crec que sí, sí. Un defensa, vull dir, al final no és el que té que ser el migcampista que reparteix el joc. El que passa que vol fer a vegades algunes passades així, perquè a alguna li ha sortit bé, eh? Ha fet alguna passada aquest any que ha sortit
No, sí, per això ens queixem, perquè però... normalment ho feia tot bé.
A vegades, escolta, hem de passar-li al nostre equip, li passen al contrari.
A vegades tens el dia tuixat i això ha passat a tothom, inclús als millors, Passa que la vols donar 3 metres i la falles. Aquell dia la falles i l'altre la falles i no saps per què. Però ahir realment va fer 4 passades i les 4 van anar al contrari.
Sort que David està incommensurable. Crec que estem veient la millor versió de David López, no?
I no fa gaire soroll. Sí. Sembla que el protagonisme se l'emportin altres jugadors, que és veritat. Però, bueno, i és que aquest del Lugo entre l'Acent, amb el punt aquest que després va entrar el Barreiro, que fa 1,92 m, i tot això, doncs, s'ha de barallar i pilotes per dalt, doncs, es defensa bastant bé, sí.
Jo crec que el David López està en un bon moment de forma, cosa que després, des de la lesió que va tindre, jo crec que ha anat al seu nivell...
La prova la tindrem contra el Girona.
Contra el Girona? No, bueno, jo cada setmana.
Contra el Girona perquè ve una altra vegada.
El seu amic Estuani.
El seu amic Estuani.
Pues, no sé si va ser aquest partit que li van fotre un cop de colze, aquest partit, o va ser la setmana passada, no me'n recordo.
Impossible.
Que va rebre un cop de colze que dic, hòstia, l'hem tornat a partir el nas, me cago en dena.
Sí. Sempre van al mateix joc.
Tot el mateix joc. Tio, això que no té la totxa tan gran com jo, perquè si tingués la totxa com jo, me cago en dena. El tio aquest estaria tot el dia allà...
És que fica el cap allà en... No,
no sé, tio, però, hòstia, li va fotre una altra hòstia que el van deixar allà també.
L'equip està bé, escolta, els punts són els punts, està reaccionat, sembla que cada vegada anem una mica a més, quan ens doni això, i que ens trobarem en dificultats i que perdrem algun partit, evidentment, i sembla que els equips que venen per baix, per sota, ja tenen, sembla que tinguin bastants números, per ser equips que lluitaran al final,
No, no, està clar que l'equip ha demostrat que aquesta vitola favorit se l'està guanyant però a pols, no? L'altre dia llegia amb un tuit aquest de les xarxes socials que un deia, no, el Leganés és el millor equip de segona perquè l'Espanyol és de primera. O sigui, ja ens treuen de la categoria directament.
El que passa que, si us doneu compte, ara, a mesura que van passant les jornades, els equips s'estan posicionant on tenen que estar.
Sí, sí.
En aquests moments, qui és el segon? Mallorca. Quan ens anem a empatar aquí a casa, que vam empatant al Mallorca, de, que no sé què, les crítiques i tal. Mallorca ja està segon, eh? No ens oblidem que el Mallorca també és un dels candidats a pujar. I estarà allà a la pomada. Qui ha començat a desinflar-se? No perquè vull que es desinfli, no. L'Sporting de Gijón ja ha començat a baixar, també. El Pistó, que ha començat com a líder, ja torna a estar baixant. A veure, hi ha una sèrie d'equips que es veuen claríssim que són els que estaran a dalt, vull dir, lluitant per pujar.
Ara
directament.
Qui aguanta el ritme, no? Perquè l'important...
Aquest és el problema.
També seria molt bo, Dani, acabar la primera volta com a líders i si pot ser destacats, no?
Home, sempre que estiguis a dalt... Perdó, i estiguis amb una diferència de punts, dona que estàs anticipant a l'equip. I al mateix temps, encara més, el gran respecte que t'han de tenir els contraris, perquè els contraris no són tontos, i els entrenadors dels equips del Mallorca, de l'altre, Leganés, veuen el potencial que té aquest equip. I si no afluixes, que vas puntuant i vas guanyant i vas guanyant i no et marques gols, doncs la veritat és que es desinflen una mica.
I ara també, aprofitant que tenim el nostre especialista en porters, Ramon Rius, la gran temporada que està fent Diego López.
En la segona joventut, en aquests moments...
Deixa'm que et digui una cosa. A Mallorca li han fet dos gols, també, només.
Sí, sí, només. És bastant.
El gol que ens van marcar... no sé, eh?
Semblava que arribava, no?
El porter, no, perquè diuen el central, l'altre central, i els dos centrals estaven allà, el que passa que abans es va anticipar, eh?
A veure, una pilota que va anar raspant el pal, hòstia, a veure, el porter és molt difícil que la pari, vull dir, és molt difícil, molt difícil.
La va tocar.
Home, però és que, a veure, al final demanem coses impossibles. Jo el que vull és que un porter empari el que es pot parar. Aquesta pilota, jo estic convençut que el 90 i pico % dels porters no la paren. A no ser que estiguis ja en el passet aquest...
Jo em vaig quedar amb el dubte.
No, a veure, saps què era més parable? Per mi, el gol que marca la RDT, que li passa per sobre el cap del porter d'ells. Vull dir, aquella sí que li passa per sobre del cap.
Allò és una bala.
Però va
molt
si
forta.
No, si no vol fer la palomita i es queda quiet, la para. Perquè va voler fer una estranya allà i va voler fer una palomita i se la va menjar.
La meva àvia, no sigues la meva àvia, seria la meva tia.
A veure, Dani, que jo, que anava pel Diego López, en aquests moments jo crec que està a la segona joventut, que no està molt bé. El tio, l'únic que li falla a vegades és els peus, que en els peus sempre, i els porters, sobretot veteranos, que són grans, abans no jugàvem en els peus i com no se sabia jugar en els peus...
Sí, perquè això que feia el Lugo de pressionar-se tan a dalt ens va posar en problemes, eh? No podíem treure la pilota.
Escolta, ja fa molts anys que hi havia algun porter que jugava amb els peus. El passa que no els donàvem importància, i tots espantats. El primer que ja jugava amb el peu i feia coses d'aquestes estranyes...
Tommy Encono!
L'Encono, que sortia ja volia, i ja triplava...
I me'ls posava tots per corbata, tots, ostres!
Que la passi!
I el tio, sí, fotia allà canyitos, regatejava, se la passava per sota, però bueno, això era el Tommy Encono.
Sí, però en aquella època te la podia passar al defensa i tu agafar-la amb les mans. Ara és quan realment entres en problemes perquè si te la torna a passar i no tens possibilitat de moure't, és quan... La cagues.
Però de totes maneres, a veure, jo no sé el que opina el Dani, jo crec que en aquest, una de les bases sempre és mantenir la porteria zero, amb que ens hagin marcat un gol no passa res, i el Diego López jo segueixo opinant que està en un moment de forma molt bo per l'edat que està, un tio que se'ls cuida, està perfecte.
Ningú discuteix això que no està bé.
No, però és que a vegades, no ho dic per tu en general, però ostres, marquen un gol i sembla que, ostres, podia haver hecho algo más. No.
Renovem?
Què? El Dani ja està posant-la. Que si el renovem un altre
home,
any.
Home, a veure, a mi l'italià encara està jugant, eh? I té 40 i pico d'anys, tu.
L'italià, aquí, el Buffon?
Sí, senyor, Buffon, sí. Bueno. I? I és un porter que ningú diu que tingués aquesta edat. A veure, això és com tot. Els porters poden mantindre més temps, i ho saps tu millor que ningú, que un jugador de camp. Per què? Perquè físicament, si no ha tingut lesions i tot això, no té un desgast de... i s'ha cuidat, doncs no té un desgast. Bé, nosaltres hem tingut porters que, quan no estaven a les cases barates, estaven de juerga por ahí, quan no estaven a tres puestos. Llavors, clar, aquests no poden... No, ho han tindre que deixar en seguida. Però un porter com aquest, que es cuida, que és familiar, perquè això fa molt, la família, tindre... Això vulguis o no, i ho sou tu millor que ningú, Dani.
O sigui, uns estan ja dient que ja està aquí...
Jo no
aquí...
dic que el renovin o que no el renovin, dic, eh? Jo no t'estic dient
uns això, ja estan dient que ja tenim aquí el mercat d'hivern, que ja perillen, altres ja estan demanant que si renovem el
no, Diego López. Jo no dic que el renovin o que no el renovin. Jo dic que en aquests moments Diego López està en un gran moment de forma. I a més, cada partit fa dos o tres parades d'aquestes que són de punts. Parades de punts.
Que està, que sí, que no et dic que no vaig a dir que no, però està com està l'equip.
Sí, sí, és.
Enxufat. Està l'equip enxufat, ara tenim un equip enxufat. Mira, ara venen quatre partits.
No ho hem dit perquè és una data per mi anecdòtica, en el sentit que estem, ara estem a segona i no val comparar, ja tenim més punts que la temporada passada, però el més important és el que tu dius, és la imatge de l'equip, que tots van a una i és un bloc.
I què deies del mercat d'hivern?
No, que deia el Josep...
Que ja comença la gent...
Que la gent ja està assustada perquè si vindrà si aquí van, un tio amb 30 quilos i agafarà i s'emportarà a l'RDT. Jo no crec que ningú s'emporti 30 quilos, vingui aquí ningú, perquè tal com està...
La situació econòmica és la mateixa que era l'estiu.
La situació econòmica està fet una merda, i per tant, com parlo jo, ha fet una caca, i no hi ha ni els grans potencials aquests dels equips superfamosos que estan rondant per aquí al costat i tot això, no tenen ni un euro.
Ara, una altra cosa és que realment, si el Raúl de Tomàs continua amb aquesta línia, s'està demostrant que és un dels millors nous de la Lliga, no? No solament de segona, sinó de primera.
Home, per Luis Enrique no.
No, de moment... Encara no és el màxim golejador de segona, de moment.
És el segon.
Bueno, sí.
Sí, per cert, que el primer és un que tu deies a començament de temporada. Ostres, aquest el podíem haver fitxat, no?
El Robin Castro, no, té 39 anys.
Ho veus? Un altre tio amb 39 anys que està demostrant que l'edat no té...
Amb el Cartagena, que dius,
ja està fent gols del Cartagena.
Sí, sí.
Però,
sí.
Bueno, que ja tens una edat, però tenir, és el mateix que a la temporada passada... O l'altre ja deia... Jo deia, clar, una cosa és dir i l'altra cosa és que es pogués. Per exemple, l'Àngel, aquest del Getafe, que no és un titular, però no és... cada any et marca els seus 8 o 9 o 10 gols, o 7, sense ser titular. El passa que ja té una edat. Anyo...
O el Molina, que també té una edat i que també segueix marcant gols.
Que a nosaltres sempre es marca.
No, el Molina, que està, ara que estava al Getafe, o que ja no està al Getafe.
No, ara està al Granada.
Ja, però bueno, que segueix marcant gols. Bueno, ara no, de llonses, perquè els he enganxat una cosa molt rara, que el Covid els van fer anar a jugar allà a només 7, i ara els hi fotran una sanció perquè a sobre van fotre el canvi.
No,
i...
no, perquè no, la Real no demanarà res. Ja t'has punts.
Si ve algun equip, que jo no crec, i ve amb 30 o 35 milions...
Val 60.
Què has de fer?
A veure, vendre'l. I a més, tal com és l'Espanyol, que és una... Xavi,
la primera volta, si això continua així, home, jo crec que portarem una sèrie de punts. De fet, ara portem 10 punts sobre el setè. I hem jugat 11 jornades. Portem 10 del setè.
11. A veure, escolta'm, ara no m'has... T'he fet una pregunta abans i no m'has contestat. Els pròxims 4 partits, que són bastant en equips, en teoria, de nom, Girona, Saragossa, Fuenlabrada...
Fuenlabrada.
Tu com ho veus? Ràpid, que tenim només un minut i mig.
Té 2 minuts.
Primer ve el Fuenlabrada, no?
Sí,
anem.
Sí,
en camp de Fuenlabrada. Leganés, després ve Leganés, anem a Leganés, Girona i Saragossa.
Sí.
Ara venen uns 3 equips d'aquests o 4 que són dels que... Aquí està que...
Farem 15 punts.
15 punts?
15 punts.
Firmo ara mateix. On tinc que firmar? Vinc a casa teva ara mateix. Trec les babutxes i el pijama que portes, que t'he vist per allà per la cama.
De 4 partits farem 15 punts, això ja és.
4 per 3, 12. Collons.
Per això dic que si fem 15 punts de 4 partits...
Ja m'ha enganyat a les seves matemàtiques. Mare de Déu, 15 punts.
És que anem sobradíssims.
Quin tio, 15 punts. Ja m'ho he tregat.
Tu t'ho menges tot, Ramon.
Dani, vés-te'n a prendre pel de llonces, home. Me cago en dena, va, ostres, tu.
Jo firmo en 9 punts. 9, no, 3, 3, 3, 9, 9, 10 punts. 10 punts.
10 punts. 10 punts.
10 punts. 10 punts.
Farem 12.
10, ja en 10 faig, tu.
Molt bé.
Anem a...
Dani, segueix dormint, va, torna't a posar al llit.
Espera, que no sé què deia. Què dius, Dani?
Bona nit.
Bona nit. Tapa't. Deixa l'orinal, l'has posat a sota el llit, per no tindre que anar al vàter.
Bueno, ara el Dani es concentra i mira la tàctica per la, pel pròxim partit, que segur que ens la dirà abans del partit.
Cuida't, t'estimo, Dani.
Vinga, company, bueno, ja sabeu, bon perico a partir de les 4. No perdeu la sintonia, que demà tornarem a ser-hi. Bona tarda.